Ens van apuntar amb un Kalashnikov i ens van començar a disparar. Vaig sentir 4 trets, fins que em van ferir a l'esquena.
El 7 d'octubre de fa un any havia de ser un dia de festa per ella, però es va acabar convertint en una de les supervivents del Festival Nova Música que es feia a Israel. I ha parlat la nostra corresponsal al Pròxim Orient, la Roser Oliver Olivella. No us perdeu la seva història. El conflicte entre Israel i Palestina no va començar el 7 d'octubre. Aquell dia, en tot cas, se'n va iniciar un nou capítol. Avui es pot explicar de diverses maneres. Una és la fotografia de l'atac de Hamas que va fer 1.200 morts. L'altra, la de la resposta militar d'Israel, que n'ha causat, segons les autoritats mèdiques de Gaza, més de 40.000. Netanyahu avui ha tret pit.
Amb l'ajuda de Déu, junts lluitarem, junts guanyarem i Israel serà aquí per a l'eternitat.
Tampoc semblen penedits del seu atac els responsables militars de Hamas.
Pel que fa als hostatges de l'enemic i l'intercanvi, diem a tots els ocupants i a les famílies dels hostatges en particular, podríeu haver recuperat tots els vostres hostatges en vida fa un any si no haguéssiu acceptat les ambicions de Netanyahu i no us haguéssiu alineat amb els seus interessos.
Aquí al Catalunya Nit entrevistarem dues persones israelianes que veuen el conflicte des de posicions diferents. Totes dues han tingut responsabilitats polítiques i totes dues són crítiques amb el primer ministre actual, en Benjamin Netanyahu. Però els seus discursos contrasten. Un és l'exministre d'Exteriors, Shlomo Ben-Ami, que defensa els atacs que ha dut a terme Tel Aviv. L'altre, l'exregidor de l'Ajuntament de Jerusalem, Meir Margalit, és pacifista. No entén en què s'ha convertit el país on va escollir viure.
Catalunya Nit.
Demà arrenca el primer debat de política general de l'etapa de Salvador Illa com a president de la Generalitat. El nostre company, Martí Ferrero, ens explicarà com l'encaren els diferents partits polítics.
Ignition, engines full power, and lift off. Go Hera, go Falcon, go...
L'Agència Espacial Europea aquesta tarda ha enlairat amb èxit la seva primera missió de defensa del planeta. La missió era, l'objectiu és estudiar millor com desviar asteroides perillosos. El celler de Can Roca serà un restaurant també a Escòcia. Ho ha anunciat Joan Roca a la Fira de Sant Sebastián Gastronòmica. Passarem també pel Festival de Sitges. I tant de bo tots els combats que expliquem en informatius com aquest fossin com el que en relatarà Roger Santaló des de Girona. Combats de paraules en el torneig de dramatúrgia del Festival Temporada Alta. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui és 7 d'octubre, així s'ha viscut fa poca estona a Tel Aviv. Israel recorda les víctimes de l'atac de Hamas de fa un any en diverses cerimònies arreu del país, mentre la guerra continua a Gaza i al Líban amb incursions militars també a la Cisjordània ocupada. De fet, durant un dels actes commemoratius a Tel Aviv han sonat les sirenes antiaèries pel llançament d'un míssil balístic per part, en aquest cas, dels hutis del Iemen.
Everybody go down!
Aquest era el moment. El míssil ha estat interceptat per la defensa aèria israeliana, però és un senyal de la tensió amb què es viu l'aniversari d'avui. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha justificat l'estratègia bèl·lica del seu govern. Assegura que està canviant el Pròxim Orient.
Estem canviant la realitat de la seguretat de la nostra regió, pel bé dels nostres fills, pel bé del nostre futur, per garantir que el que va passar el 7 d'octubre no torni a passar. Mai més. Amb l'ajuda de Déu, junts lluitarem, junts guanyarem i Israel serà aquí per a l'eternitat.
L'homenatge més destacat a les víctimes del 7 d'octubre s'ha fet aquest matí a Reim, a tocar de la Franja de Gaza, on Hamas va assassinar prop de 400 persones durant el Festival de Música Nova. El descampat és a uns 6 quilòmetres de Gaza i s'ha convertit en el gran memorial d'aquells atacs. La Roser Olivella hi ha anat i ha parlat amb una supervivent de la matança. Aquesta és la seva història.
Eren les 6 i 29 minuts i la música es va interrompre de cop. Començava l'atac de Hamas contra els assistents al Festival Nova. Aquí, 383 persones van ser assassinades i 44 segrestades. Una de les supervivents és l'Alina Master, 38 anys. Va ser de les primeres que va fugir en cotxe juntament amb una amiga quan van començar els atacs. Però els míssils els queien per tot arreu.
We got out of the car.
Vam sortir del cotxe i vam entrar al refugi. Mig minut després d'entrar-hi, un míssil va tocar el nostre cotxe.
Després van arribar dos nois més. Estaven ferits. Al cap d'una estona, un milicià de Hamas els va descobrir a tots.
Ens van apuntar amb un Kalashnikov i ens van començar a disparar. Vaig sentir quatre trets, fins que em van ferir a l'esquena.
Poc després, el combatent palestí va tornar. Va llançar dues granades a l'interior del refugi i va disparar als cossos inerts.
Crec que es va pensar que jo era morta. Quan em vaig despertar, vaig veure que tots els del meu voltant eren morts.
L'Alina va passar 7 hores amagada al refugi mentre sentia els combats al voltant. L'exèrcit finalment la va rescatar i la van portar a l'hospital. Explica que mentre va ser dins el refugi, amb les cames cremades i sagnant, va sentir una cosa molt especial.
Vaig tancar els ulls i vaig sentir que hi havia una altra ànima de dona dins del refugi. Vaig sentir que era una ànima viva. I 20 dies després del 7 d'octubre, el dia 27, vaig saber que estava embarassada i que tindria una filla. Ella va sobreviure amb mi.
Aquell miracle ara té 3 mesos i mig i es diu Hali. És el que dona força a l'Alina per tirar endavant. L'Alina diu que ara només vol sentir amor.
No em focalitzo en l'odi. No vull arribar a ser com ells i odiar tant.
Tots els amics que van anar al festival amb l'Alina van morir.
És realment difícil posar-se a la pell de totes aquestes persones. El que van patir, aquesta història mateix ens ho posava de manifest. Hamas ha anunciat que els hostatges que reté a Gaza estan en una situació molt difícil, tant psicològicament com físicament. Ha estat en un vídeo d'un responsable del braç armat de la milícia on ha advertit que estan preparats per mantenir una batalla de desgast llarga, dolorosa i costosa per a l'enemic. Ignasi Abad.
En la pugna pel relat, el portaveu de les brigades del Qassam, Abu Obeida, ha fet aquest retret a l'opinió pública israeliana.
Pel que fa als hostatges de l'enemic i l'intercanvi, diem a tots els ocupants i a les famílies dels hostatges en particular, podríeu haver recuperat tots els vostres hostatges en vida fa un any si no haguéssiu acceptat les ambicions de Netanyahu i no us haguéssiu alineat amb els seus interessos.
Es calcula que aquell 7 d'octubre els homes de Hamas van tornar a Gaza amb uns 250 hostatges. Avui encara en retenen un centenar, dels quals 35 han estat declarats morts. Després d'un any de guerra, la situació a la franja és devastadora. Gairebé 42.000 morts, uns 100.000 ferits, uns 2 milions de desplaçats i una crisi humanitària sense precedents. L'exèrcit israelià ha tornat a fer desenes d'atacs contra la franja en una rutina bèl·lica que només s'ha aturat durant uns dies al novembre per permetre l'alliberament d'un grup de segrestats i presoners palestins. També hi ha 2 palestins morts a Cisjordània, avui en una incursió militar a Calàndia i a Hebron.
En paral·lel, Israel ha tornat a atacar 120 posicions al sud del Líban en una hora.
Sí, és l'altre front de batalla. Es tracta d'infraestructura de Hezbollah. Segons les forces armades, entre les víctimes hi ha 10 bombers, segons el ministre de Salut libanès. També han continuat ordenant noves evacuacions, ara a la zona de la costa. En aquest sentit, més de 400.000 persones s'han refugiat a la veïna Síria, un 75% de les quals són sirianes, justament que tornen al seu país, segons xifres del mateix govern de Beirut.
Per la seva banda, el president dels Estats Units ha refermat el seu compromís amb el poble jueu en un comunicat fet públic amb motiu del primer aniversari d'aquests atacs de Hamas. Joe Biden ha reiterat el seu suport al dret d'Israel a defensar-se, però alhora ha dit que la població civil ha patit massa i que continuarà treballant per aconseguir un alto al foc a Gaza. A Brussel·les, el cap de la diplomàcia, Josep Borrell, ha lamentat que la Unió Europea no hagi estat a l'alçada del Pròxim Orient per la divisió entre els estats membres. Ho ha dit en un acte al Parlament Europeu. Ho ha seguit des de Brussel·les, en Jordi Baró.
Discurs autocrític de l'alt representant per la política exterior amb el paper que la Unió Europea ha fet en la guerra al Pròxim Orient, davant del ple de l'Eurocambra a Estrasburg, amb assistència d'un grup de familiars d'hostatges de Hamas. A la tribuna, Josep Borrell ha volgut remarcar la desunió dels 27 i ha denunciat que no hi hagi perspectiva política per resoldre el conflicte.
La tragedia és que Europa està profundament ausente d'este conflicte, probablement debido a que estamos los estados miembros, que son los que dictan la política exterior, profundamente divididos. Y no percibimos de igual manera el horror de lo que ocurre en Gaza o en el West Bank. No lo percibimos de igual manera, a pesar de que nosotros, los europeos, fuimos los que inventamos los dos estados.
Totes les víctimes civils són iguals, israelians i palestins, ha volgut subratllar Borrell, que ha apuntat que a finals de mes hi ha una nova oportunitat per les dues parts per acostar-se, coincidint amb un nou fòrum de la Unió per la Mediterrània a Barcelona.
Doncs també s'ha recordat les víctimes del 7 d'octubre a Barcelona, sota el títol de la Tristor a l'Esperança. Unes 400 persones s'han reunit aquest vespre a la Gran Sinagoga de Barcelona per commemorar el primer any dels atacs de Hamas. Emoció, pregàries i discursos han recordat aquella ferida. Barcelona, Albert Manyà.
La portaveu de l'ambaixada d'Israel a Espanya, Tali Zahov, ha denunciat la campanya d'antisemitisme que s'ha desfermat al món arran de la guerra a Gaza, una paraula no pronunciada. Ha explicat que el 7 d'octubre no ha acabat, en referència als segrestats. Més incisiu encara ha estat el president de la Comunitat Jueva de Barcelona, Raimon Forado, que ha subratllat que aquesta lluita és de tots, perquè el 7 d'octubre el món va canviar per tothom, diu. Segons ell, les universitats catalanes adoctrinen i també els mitjans de comunicació públics. Per això, un dels objectius, creu, és la veritat.
Ens cal estar disposats a lluitar per la veritat, fins i tot quan és incòmode. Per això demano des d'aquí als nostres líders que lluitin per la veritat. Deixin de banda la seva comptabilitat política. No siguin egoistes, no només per nosaltres, sinó per les generacions futures.
Llàgrimes i emotivitat en un acte amb moltes mesures de seguretat, on hi ha hagut zero autocrítica amb el comportament d'Israel i zero empatia amb el dolor aliè. Entre les poques autoritats presents, el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, i el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, i d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
Un minut i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Ara tenim l'oportunitat de parlar amb qui va ser un dels actors polítics importants d'Israel. Va arribar a ser ministre de Seguretat i d'Afers Exteriors amb el govern laborista d'Ehud Barak. Era a finals dels anys 90, principis dels 2000. Senyor Shlomo Ben-Ami, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Hace un año que Israel vivió uno de los momentos más duros de su historia. ¿Cómo está viviendo usted esta jornada de hoy, este 7 de octubre?
Bueno, con mucha tristeza e incertidumbre. Tristeza por los rehenes que aún quedan en los túneles de Gaza. Y incertidumbre porque se está llevando a cabo una guerra que no parece tener un objetivo. Un objetivo político, diría, ¿no? Tiene supuestamente un objetivo militar, que es destruir las capacidades de Hamas y de Hezbollah y romper el anillo de fuego que Irán ha construido en torno a Israel. Son objetivos militares, pero sin una visión política, ¿no? Porque este primer ministro parece que no le conviene tener una visión política, porque una visión política, cualquiera que sea, le rompería la coalición gubernamental, que no está dispuesta a ningún tipo de arreglo político con ni en Gaza ni en Cisjordania. Y por lo tanto, pues sí, Israel ha respondido, ha salido de su desequilibrio inicial del 7 de octubre de hace un año, y yo creo que ha recuperado su capacidad de disuasión sobre sus enemigos, que son muchos, todos ellos realmente financiados y instruidos e inspirados por la tiranía de Teherán, la tiranía iraní islamista. Y creo que es el momento, o se acerca el momento, de que un líder israelí se levante y diga: bueno, les he dado un golpe que recupera nuestra disuasión, y ahora vamos a ver cuál es el arreglo diplomático en en el Líbano y en Gaza. Hay una visión que ha sido establecida por el presidente Biden, que podría ser la base de un arreglo diplomático posterior a la guerra. Así que, como decía, una enorme, enorme tristeza, el corazón realmente roto por las pérdidas humanas, por la tragedia de esta guerra, por los rehenes. Y por otra parte, sí, como decía, incertidumbre por dónde va, a dónde va esto, ¿no?
Claro, ahora usted que nombraba los rehenes, que algunos siguen en manos de Hamas, ¿no habría sido posible intentar encontrar una solución, pese a que ese golpe del 7 de octubre fue muy duro, pero era imposible buscar una vía negociada?
¿Inmediatamente después del golpe?
Sí.
No, imposible. Yo mismo no lo apoyaría. Yo no creo que ninguna... Si Israel inmediatamente después de ese golpe que le asestó Hamas dice: bueno, no hacemos nada, vamos a negociar, pues le tiran a patadas del Medio Oriente. Eso ninguno de nuestros vecinos lo entendería. Israel sin capacidad de disuasión no existiría en esa parte del mundo. Eso no es serio. Ahora sí, el momento que ha respondido tiene que encontrar el momento para decir: bueno, de aquí vamos a hablar. Pero al día siguiente de la masacre, yo no soy contrario al ataque que Israel empezó en Gaza, de ninguna manera. Yo sé qué es lo que sostiene Israel en esa parte del mundo. ¿Usted cree que los saudíes, los emiratos, Marruecos, Sudán, Egipto, Jordania, todos esos que han hecho paz, la paz con Israel, la hicieron porque los israelíes tienen ojos azules? La hicieron porque Israel tiene capacidades que no se puede destruir. El sueño de todos estos que he mencionado en el pasado fue aniquilar Israel. ¿Por qué se separaron, se divorciaron de su sueño? Pues porque Israel tiene capacidades que no se les puede... Que no entremos en buenismo innecesario, que eso lo veo mucho en la prensa. Son buenos a costa de los demás. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué hiciera cualquier país europeo si recibiría los 5, 6, 7 o 10 mil misiles que hemos recibido desde el inicio de esta campaña. Desde los ataques de Hitler a Londres no ha habido nada parecido en la historia del mundo, nada. Y usted me habla de negociar a raíz de... Negociar después de que Israel les asestó el golpe que les asestó, sí, pero no antes.
Ahora lo que tenemos encima de la mesa, un año después, son unas cifras que realmente ponen los pelos de punta. 42.000 muertos se nos dice que hay en Gaza. Tenemos el frente del Líbano y una posible respuesta al lanzamiento de misiles de Irán del martes pasado? Puestos en este punto, ¿cómo se puede intentar frenar ahora la expansión del conflicto?
Primero me gustaría un poco, si me permite referirme a lo que acaba de decir.
Sí.
Los 40.000 o 42.000 son números de Hamás, que nadie los ha confirmado. Ninguna autoridad que no sea Hamás no los ha confirmado. Eso es uno. Mi segundo comentario. A nadie se le hubiera ocurrido, por ejemplo, dar credibilidad a declaraciones de ISIS, de Daesh, en la guerra contra Estados Unidos. Y yo creo que Hamás es mucho peor que Daesh, de lo que hemos visto. Por lo tanto, no hay que darle credibilidad. Y la tercera cosa, yo francamente no entiendo por qué se repite hasta la saciedad los de los 42.000, sabiendo que por lo menos el 50% son terroristas, son combatientes de Hamás. O sea, que también por ellos se tiene... Israel tiene que rendir cuenta moral. Israel tiene que rendir cuenta moral y el derecho internacional y lo que sea por los civiles muertos. Y dudo, yo conozco muy bien los entresijos del sistema israelí. Yo dudo que haya habido ni un momento en el que Israel a propósito ha apuntado a civiles. Ha apuntado a instalaciones donde siempre había combatientes de Hamás, y ahora que todo el mundo, cuando toca este conflicto, todo el mundo es experto en derecho internacional, pero pocos de aquellos que hablan de derecho internacional abrieron los códigos de derecho internacional. Si usted ve lo que es el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, no es prohibido atacar incluso un colegio si ahí se esconden terroristas. Que si hay un objetivo militar, no es prohibido. Eso lo dice el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, las cosas son algo más complicadas. En la situación en la que se declaró una guerra de aniquilación, no es una guerra normal. Es una guerra de aniquilación por parte de Irán, orquestada por Irán. Israel tenía que haber respondido. Mis críticas al gobierno israelí hoy son que no tiene objetivo militar, porque guerras, perdón, objetivo político, porque guerras tienen que tener objetivo político. Y si no las tienen, se convierten en un nihilismo de violencia sin acabar. Esa es mi crítica al gobierno israelí. Pero el pueblo de Israel tenía todo el derecho de responder a esta barbarie y al hecho de que ha sido atacado de siete frentes. ¿Desde cuándo ha visto usted una guerra parecida desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy? O sea que la situación es la que es. Y siempre se le acusa a Israel, bueno, la escalada, la escalada. ¿Cómo se gana? Las guerras se ganan solo por escalada. ¿Hay alguna otra manera de ganar la guerra? O sea, si te matan a 1.200 personas y contestas matando 1.200 personas, no ganas la guerra. Las guerras se ganan por escalada. Es que lo que ocurrió a Europa en los últimos años, bueno, Putin la está devolviendo a la realidad. Lo que le ocurrió a Europa es que se salió de la historia. Claro, tenía Estados Unidos, que es la que financia la seguridad de Europa. Europa se puso a financiar su estado de bienestar, cosa que no existe en Estados Unidos, porque los americanos que financian la seguridad de Europa no tienen estado de bienestar. Pero Europa ahorró gastos militares a costa de los americanos. Pero ahora vino Putin y... pues devolvió a los europeos a la historia. Y ahora se están rearmando y a lo mejor poco a poco entenderán el dilema israelí, porque hasta hoy no lo han entendido muy bien.
Usted que decía de escuchar a los expertos, sí que se ha pronunciado, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia.
¿La Corte Internacional de Justicia qué ha dicho? sea, no ha sacado todavía su veredicto. Y mire, vamos a ver, como le decía, esto es un debate casi talmúdico, pero instituciones de la ONU, por respetables que sean, son instituciones políticas, y esto incluye la Corte Internacional de Justicia. ¿A usted se le ocurre que un juez libanés va a votar a favor de Israel? ¿Un juez de Somalia va a votar a favor de Israel? ¿Un juez ruso va a votar a favor de Israel? Por lo tanto, veamos, las cosas tienen muchísimos matices, muchísimos matices. Y claro, el que llevó toda esta campaña es uno de los países más corruptos de África y más racistas, por cierto, que es Suráfrica. Entre en Google, vea un poco de artículos sobre Suráfrica. Y se convirtió en el brazo diplomático de Hamas. Nosotros, los israelíes, por críticos que podamos ser con nuestro gobierno, y yo lo soy profundamente, por un montón de razones, porque creo que es un mal gobierno, es un gobierno mesiánico, fascistoide, pero veo las cosas en su complejidad, en su contexto más amplio, y que diga el Tribunal de Justicia, bueno, con un presidente libanés, ¿qué es lo que uno puede esperar?
Usted me hablaba de los 42.000 muertos, como es verdad que es una cifra que sale de dentro de Palestina. ¿Tienen ustedes alguna cifra alternativa?
No, la ONU tiene cifras. La ONU misma, véalo, hizo una declaración no hace mucho diciendo que el número de muertos civiles, niños y mujeres, etcétera, que Hamas insiste, es el 50% menos de lo que Hamas publicó.
¿Y esta la darían por buena ustedes?
No por nuevo. Yo no doy por bueno ni la muerte de una persona. No, pero simplemente ver las cosas en su complejidad. No de una forma binaria, que de repente Yahya Sinwar es un ángel y Netanyahu es el demonio. Ni uno es ni lo que es, ni lo que parece, ni el otro. Las cosas son más complejas. Y claro, a veces se tiene esa tendencia de simplificar las cosas y no se hace buen servicio a entender a la persona que lee la prensa y que escucha los medios, a entender la complejidad de la situación.
Es sin duda una situación muy compleja que, entre otras cosas, ha tensado también las relaciones entre Israel y España. Usted, que conoce muy bien España, no sé qué le parece la posición del gobierno español, que ha llamado al reconocimiento también del Estado de Palestina y es uno de los más críticos con lo que está pasando.
Yo estoy de acuerdo en que reconozca el Estado de Palestina. Yo luché toda mi vida política para la creación de un Estado palestino. Tengo todo un libro de memorias que he escrito, que se publicó en Barcelona y se publicó en Estados Unidos. Yo puse la piel para que haya un Estado palestino. Y por lo tanto, si alguien tiene un camino para conseguir lo que yo y toda mi generación política fracasó, pues le doy mi bendición. No tengo ningún problema. Si tienen la fórmula, adelante.
¿Hoy está más difícil que nunca esa solución?
Sí, yo creo que sí, que está más difícil, claro. Está más difícil por la guerra, por el tipo de liderazgo que tenemos en Israel, que no le entra por la cabeza una solución política. El hecho de que la familia política palestina también está dividida profundamente. Y no es que tengan ahí grandes líderes para llegar a un acuerdo, digo yo, líderes visionarios, líderes de paz, tal. O sea que el contexto político es muy pobre, el personal político, el liderazgo político en ambas partes es muy pobre, y la memoria o las cicatrices, las heridas de esta guerra, pues por un futuro previsible inmediato hace más difícil la solución, ¿no? La solución política. Hay que ir a pequeños pasos, yo creo, y no saltar a grandes sueños. Está bien tener grandes visiones, pero los pasos tienen que ser de bebé, realmente. No veo, o sea, que me estabiliza la situación en Gaza primero, introducir una administración que no sea jamás, establecer contactos políticos iniciales entre Israel y la autoridad palestina, llegar a acuerdos más amplios entre Israel y el mundo árabe, empezar a dar espacio a la diplomacia. Pero aquel que condicione hoy el fin de la guerra con la creación de un Estado palestino está dando armas a Benjamin Netanyahu, porque el 90% de los israelíes se oponen hoy a la idea de un Estado palestino. Y por lo tanto, él se puede presentar como el gran protector de la causa. Hay que ir a pequeños pasos y no anteponer lo que generaciones de gente de buena voluntad en ambas partes han intentado y no lo han conseguido, anteponerlo ahora. No, creo que es prematuro.
Sí, sí, de momento la situación lo que parece es un fracaso. De momento es así. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. Shlomo Ben-Ami, exministra de Asuntos Exteriors de Israel. Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen 2:45. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, mou fitxa amb la petició del govern espanyol de poder fer servir el català als plens. La mesa de l'Eurocambra ha aprovat a petició de Metsola l'encàrrec d'un nou informe sobre l'impacte econòmic, logístic i polític de tirar endavant la mesura. Tornem ara, doncs, a Brussel·les, Jordi Baró, de nou.
Pas a l'Eurocambra per estudiar l'ús del català als plens. La presidenta, Roberta Metsola, ha atès finalment la petició del govern espanyol, que en els últims 2 anys li havia reclamat la mesura fins a 3 ocasions, l'última en una carta del ministre Álvarez fa 15 dies. L'executiu de Pedro Sánchez defensa com un assumpte prioritari que català, euskera i gallec es puguin utilitzar a la institució, i Metsola, per primera vegada, ha decidit tramitar la demanda. En concret, s'ha acordat avaluar l'impacte econòmic i tècnic de la mesura. Se n'encarregarà un grup de treball sobre llengües de la mesa de l'Eurocambra, del qual en formen part 5 vicepresidents, entre els quals l'eurodiputat Javi López del PSC i Esteban González Pons del PP. D'aquí n'haurà de sortir una proposta que celebrarà el conjunt de la mesa, formada per 14 vicepresidents, que l'haurà de votar. Fonts del Parlament Europeu calculen que tot sigui qüestió de mesos. La primera reunió formal del grup encarregat del dossier serà el desembre. En paral·lel a l'ús del català a l'Eurocambra, continua sense resoldre's una demanda més àmplia: la petició perquè el català sigui, junt amb euskera i gallec, llengua oficial a la Unió Europea. Això requereix unanimitat dels 27 i els ministres fa més de mig any que no ho tenen com a tema formal de discussió.
Doncs el govern valencià atorgarà més de 330.000 títols dels nivells B2 i C1 de valencià a alumnes que des del curs 2008-2009 han acabat els estudis de secundària o batxillerat. El nivell B2 seria per tothom qui el tingui, i el C1 per aquells que tinguessin més bona nota de valencià. Ho farà amb l'aplicació de la polèmica Llei de Llibertat Educativa. El govern de Carlos Mazón considera que així posa fi al que considera una imposició i que alhora la mesura és un incentiu. Des de l'entorn acadèmic, però, afirmen que s'està desprestigiant la llengua catalana.
El president valencià, Carlos Mazón, considera que amb aquestes convalidacions el valencià deixa de ser una imposició i passa a ser un incentiu. Carlos Mazón.
Como una gran línea de apoyo e incentivo y promoción al valenciano, para todos los que hayan cursado desde el año 2008-2009.
Els títols es convalidaran a tots els alumnes que hagin superat l'assignatura de valencià al batxillerat. L'anunci ha generat crítiques a les xarxes i entre el professorat per als docents Mazón regala títols i desprestigia la llengua. Alicia Martí és professora de didàctica de la llengua a la Universitat de València.
I lleva prestigi a la llengua perquè ara, mentre l'anglès te l'has de traure amb esforç, el valencià té el regal.
El president assegura que els alumnes ja han acreditat el nivell. Els professors ho dubten. Només cursant l'assignatura de valencià, diuen, és impossible.
I demà dia gros al Parlament, primer debat de política general després del canvi de govern a Catalunya i primer de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa obrirà un ple de 3 dies amb un discurs d'orientació de l'acció de govern amb l'habitatge i el finançament singular al capdavant de la seva agenda. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
El debat posarà a prova la solidesa de la majoria de la investidura.
Sí, els pactes amb Esquerra Republicana i els Comuns passaran la primera revàlida. El president es reserva un anunci en matèria d'habitatge, que s'ha d'entendre que anirà en la línia de satisfer un dels compromisos pactats, la recuperació de la llei catalana que regula els lloguers de temporada i d'habitacions. La pedra angular dels acords, la sobirania fiscal amb una hisenda pròpia, també centrarà les seves prioritats al costat de la millora dels serveis públics i la protecció del català. Les propostes de resolució del PSC aniran enfocades a reforçar la confiança amb els socis d'investidura, conscients que en depèn l'estabilitat d'un govern en minoria i tenir o no nous pressupostos per l'any que ve. Lluís Amoret és la portaveu dels socialistes catalans.
La millora dels serveis públics, la lluita contra la desigualtat i la generació de prosperitat compartida, que estaran molt centrades en recollir els acords o quines són les prioritats que s'han definit als acords d'investidura.
I com ho plantegen els grups de l'oposició, Martí?
L'independentisme ha perdut la majoria absoluta a la cambra i el vot d'Esquerra per investir un president socialista ha obert un abisme amb Junts. Els republicans, en ple procés congressual per tancar la crisi que arrosseguen, necessitaran combinar el rol de socis d'investidura i garants del compliment dels compromisos firmats sense perdre el perfil de força opositora. Al davant tindran Junts, que intentarà ocupar aquest carril central de l'oposició i es presentarà i es reivindicarà com l'única alternativa al govern d'Illa. Amb aquesta contraposició d'interessos, Junts no té grans incentius per arribar a acords amb Esquerra. La mesura la donaran les propostes de resolució dels uns i dels altres sobre el finançament. De moment, treballen per separat, tal com han posat de manifest Marta Vilalta, portaveu parlamentària dels Republicans, i Jordi Turull, secretari general de Junts.
Si Junts per Catalunya decideix votar en contra d'aquestes propostes de país, ho haurà d'explicar Junts per Catalunya.
La proposta de resolució Esquerra Republicana la llegirem amb tota la bona intenció del món.
En paral·lel, els republicans i la CUP han anunciat propostes a favor de l'autodeterminació, encara que l'independentisme ha perdut la majoria parlamentària per fer-les prosperar.
Catalunya nit.
El PP demana al govern espanyol que faci marxa enrere i retiri una reforma a la que els mateixos populars van donar llum verda fa 3 setmanes al Congrés. Fins avui, que ha sortit a la premsa, no s'han adonat que havien votat a favor d'una esmena que anul·la una excepció introduïda per Rajoy fa 10 anys i que escurça l'estada a presó d'antics membres d'ETA. Ens ho explica molt millor des de Madrid en Jordi Brascó.
Segons la normativa europea, els anys complerts en una presó d'un país de la Unió Europea s'han de descomptar de la condemna total. Però el PP de Mariano Rajoy va afegir una excepció que perjudicava els presos d'ETA que haguessin passat temps en presons franceses. Això va ser l'any 2014. 10 anys després, fa 3 setmanes, Sumar va presentar al Congrés una esmena per anul·lar aquest paràgraf i tothom, Vox i PP inclosos, hi va votar a favor. Ara que s'han adonat de l'error per la premsa, des del PP se senten enganyats.
Nos preocupa mucho esta trampa que ha hecho el gobierno y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo y para impedirlo. Desde el orden político hasta judicial.
El problema per a Borja Semper, a qui sentia més que per molt que domini el Senat, al PP ja se li ha passat el termini per presentar esmenes. Fons populars informen que, de moment, el que faran és retirar la votació de l'ordre del dia de demà a la Cambra Alta a l'espera que el govern espanyol reculli cable. Un executiu del que forma part, Sumar, avui Enrique Santiago, justificava aquesta esmena.
Bajo ningún concepto voy a permitir que toda la ciudadanía de este país
país se vea discriminada, no se vea beneficiada de una norma penal que puede beneficiar porque a alguien no le gustan los vascos.
Qui ha posat el crit al cel és l'Associació de Víctimes del Terrorisme, que es fa creus que ningú de PP i Vox s'hagi adonat de tot plegat, i en un comunicat es pregunta si és que no hi ha ningú al volant.
I encara a Madrid, l'Audiència Provincial rebutja arxivar per ara la causa contra Begoña Gómez i ordena al jutge Peinado limitar la investigació. D'aquesta manera, la sala accepta els recursos presentats per la Fiscalia i per la defensa de la dona del president del govern espanyol. Dani Sainz de Aja.
En una interlocutòria de més de 20 pàgines, l'Audiència de Madrid ordena a Juan Carlos Peinado deixar fora de la investigació els contractes de Globalia i la suposada intervenció de Begoña Gómez en el rescat d'Air Europa. Com ja va fer fa 6 mesos, la sala li diu al jutge instructor que s'ha de centrar en el que qualifica de fets amb una mínima base objectiva, és a dir, les adjudicacions a l'empresari Juan Carlos Barrabés i en la feina de Gómez a la Universitat Complutense de Madrid. La resposta de l'Audiència arriba una setmana tard perquè el jutjat no va enviar tota la documentació. Finalment, la sala dona la raó a la Fiscalia i a la defensa en la seva petició d'acotar la investigació, malgrat que desestima arxivar la causa com volia l'advocat de Gómez. Per cert, que només hores després de conèixer esta resolució, la dona de Pedro Sánchez ha denunciat a les xarxes socials que la Universitat Madrilenya ha cancel·lat de manera unilateral i per sorpresa un dels màsters del qual n'és directora només 20 dies abans de començar el curs.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Tres minuts i mig i seran tres quarts d'onze de la nit. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT anuncien 7 jornades d'aturada al transport per carretera, el de mercaderies i el de passatgers. Reclamen la jubilació anticipada i es queixen de la situació laboral precària. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quan faran les aturades?
Doncs mira, la primera seria el dilluns 28 d'octubre. Hi hauria 3 dies de vaga més al novembre, l'11, el 28 i el 29. Això coincideix amb el Black Friday. Al desembre es reprendrien les aturades pels vols més o menys del Pont de la Puríssima i es farien els dies 5 i 9, i a partir del 23 de desembre, atenció, que la vaga podria ser indefinida. Aquesta vaga, aquestes aturades, poden tenir, evidentment, repercussions econòmiques, però més enllà, atenció, perquè poden suposar un mal de cap afegit als usuaris de Renfe que estan afectats pel tall de Rodalies, que des de fa una setmana fan una part del seu trajecte en autocar. Francisco José Vegas és el secretari general de Carreteres i Logística de Comissions Obreres.
Afectarà a todos los servicios que están convocados y llamados a la huelga. Por tanto, no hay ninguna excepción, más allá de que, obviamente, estamos hablando de transporte de viajeros y nos tendremos que someter a los servicios mínimos que nos dicte la administración, pero en principio están llamados a la huelga y esperamos que los trabajadores y trabajadoras la secunden.
Doncs ja veurem si finalment s'acaba produint aquesta vaga, i precisament us parlem d'aquest pla alternatiu perquè Rodalies estudia com millorar-lo després de confirmar la pèrdua de passatgers. Els alcaldes i els usuaris de les poblacions afectades demanen solucions urgents per reforçar un pla que ha d'estar operatiu durant un mínim de 5 mesos. Tarragona, Ricard Boigues.
Les plataformes d'usuaris han aprofitat la reunió que s'ha fet a Tarragona per reclamar accions urgents després de constatar durant la primera setmana d'activació del servei alternatiu que els temps per arribar i tornar de Barcelona són molt pitjors dels que va anunciar Rodalies. Ho han exposat Daniel Pi, de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, i Adrià Allo, de Dignitat a les Vies.
Hem tingut problemes a la part de línia que teòricament no està afectada i, per tant, tot plegat no dona peu a cap tipus d'optimisme.
No ens podem permetre a nostres vides que traços com els que estem vivint aquesta setmana, que en molts casos superen els 30 minuts, i després també el problema que hi ha de coordinació bus-tren a Sant Vicenç de Calders.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, ha dit que treballen per ajustar els autocars que connecten amb Sant Vicenç de Calders i els horaris dels regionals desviats per Valls.
Com afinar, com ajustar certes mesures per millorar l'oferta ferroviària i seguir amb un millor índex de puntualitat a les línies que circulen desviades via Valls.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dit que els retards de 60 o 90 minuts són inassumibles, i l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha demanat autocars bonificats directes a Barcelona si no solucionen els retards.
D'aquí a 9 mesos ja no caldrà demanar cita prèvia obligatòriament per fer gestions a l'administració. És una reivindicació de molts usuaris. El govern ha anunciat que engegarà el procés perquè aquesta no sigui l'única via per fer tràmits amb els serveis públics en el marc d'un procés per modernitzar i agilitzar l'atenció ciutadana. La mesura ja s'utilitza per fer tràmits administratius, Carme.
Doncs sí, mira, la mesura s'ha començat a aplicar sobretot a la Generalitat, però ara s'ampliarà a totes les administracions. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ho explica.
Un s'ha de poder dirigir en els serveis públics en allò que té a veure amb l'atenció presencial a una oficina d'atenció al ciutadà, a fer un tràmit al CAP perquè li donguin hora, a fer un tràmit a la comissaria de Mossos d'Esquadra per fer una denúncia sense cita prèvia, obligatòria. En allà on la cita prèvia funcioni correctament, funcionarà correctament, però no podrà ser mai l'únic sistema de relació amb la ciutadania.
A banda, el govern també preveu destinar 40 milions d'euros a crear 2.000 places de pràctiques remunerades a la Generalitat dirigides a joves universitaris o de centres de formació professional amb l'objectiu d'atraure talent jove i contribuir al relleu generacional.
Moltes gràcies, Carme. Fem un minut de pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que yo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
La xifra d'adults tractats als centres de salut mental per consum de cànnabis és més alta ara que mai, Oriol Pujador.
Sí, segons les dades que el Departament de Salut ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, s'ha passat de 3.700 pacients l'any 2018 als 4.800 de l'any passat. Una dada que suposa un increment de fins al 25%. El psicòleg i director del centre Amalgama 7, Jordi Royo, ha explicat a més que circulen variants de cànnabis molt potents.
Les marihuanes està passant, això. Quan avui estem parlant, jo m'agradaria dir-vos de quina marihuana parlem. Parlem d'una Wet Widows, parlem d'una K47, parlem d'una Critical. Per què? Perquè hi ha drogues que són un mica autímiques, un mica eufòriques. En canvi, hi ha d'altres que són psicodislèptiques i altres que gairebé ja són al·lucinògenes.
Al contrari del que passa amb els adults, els centres de salut mental infantil i juvenil per les atencions a trastorns relacionats amb el consum de cannabis han anat a la baixa.
I l'Institut Català de la Salut i l'Hospital Vall d'Hebron formaran mig miler de professionals de 7 hospitals per detectar la violència obstètrica tant a l'atenció primària com a l'hospitalària. Es tracta d'un tipus de violència masclista en què els professionals prenen decisions que corresponen a la dona i li falten el respecte durant l'embaràs i el part i el postpart. Maria Costa, posem-ne exemples. Amb quines situacions s'han trobat les dones?
Doncs quan a una dona li fan un tacte per saber en el part de quan està dilatada.
Un tacte és un acte que és invasiu. O sigui, tu estàs posant els teus dits a dintre la vagina de la dona. Nosaltres ho tenim tan interioritzat, hem de fer el tacte per veure com va, que a vegades ens oblidem de demanar permís.
És la doctora Helena Carreras, cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron. El professional s'ha de presentar i, per tant, demanar-li permís. I, per exemple...
Una dona que està apretant, perquè ja està al final del part i ha de sortir la criatura, i algú li diu, així no parirem, eh? Això no serveix per res, no serveix per res. O sigui, a la dona no l'ajuda amb res, l'únic que fa és ofendre-la, qüestionar la seva capacitat per donar llum. És una cosa absurda.
El Vall d'Hebron va crear fa 2 anys una comissió pionera de violència zero en aquest hospital. Des de llavors ha detectat una vintena de casos.
Sí, és que cada any atén uns 2.500 parts. Per la doctora Carreras, el problema és que hi ha maneres de treballar interioritzades entre els professionals que cal corregir.
És que, clar, els professionals juguem a casa. O sigui, estem en el nostre entorn, ens sentim còmodes, tenim el coneixement i a vegades fem coses de manera sistemàtica que nosaltres no valorem com que les estem fent malament, però que molesten a les dones. Doncs d'això es tracta, de que les dones ens diguin què és el que no fem bé i nosaltres tenir la valentia i la humilitat d'escoltar-ho i de canviar-ho.
La formació es farà a través d'una obra de teatre en què recrearan casos reals de dones que n'han estat víctimes.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
One, ignition, engines full power, and lift off. Go Hera, go Falcon, go SpaceX.
Aquest era el moment en què l'Agència Espacial Europea ha enlairat amb èxit la seva primera missió de defensa planetària. La missió ERA s'ha llançat des de Florida, als Estats Units, minuts abans de les 5 de la tarda, hora nostra, en un coet Falcon 9 de l'empresa SpaceX. Anna Alfonso, quin és l'objectiu d'aquesta missió?
Estudiar com desviar asteroides perillosos que poguessin arribar a la Terra i també veure els efectes que va tenir l'impacte de la nau DART de la NASA ara fa 2 anys contra l'asteroide Dimorphos. Aquest va ser el primer cop que es va desviar la trajectòria d'un asteroide amb un impacte controlat i ara se n'han de recollir més dades. En parla a Catalunya Ràdio Josep Maria Trigo, que és investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i també de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que participa en la missió.
Conèixer de què estan fet, quina és la seva estructura i poder comprendre quins van ser els efectes de la pròpia missió d'art, si va ser capaç d'excavar un cràter, si únicament va quedar estavellada ahí, però molta de l'estructura de l'asteroide va ser capaç d'absorbir l'energia d'impacte. Tot això ho hem de conèixer en molt detall.
La missió ERA té previst arribar a l'asteroide Dimorphos al desembre del 2026.
Catalunya Nit.
¿Estás ahí?
Espíritu,
si estás ahí, ve al sí.
Si estás ahí, ve al sí.
Humor surrealista que està inundant el Festival de Sitges amb una pel·lícula que arriba de Castella-La Mancha. Es titula Bodegón con fantasmas i ha provocat que alguns d'aquests fantasmes s'hagin passejat avui per la seu del festival acompanyant l'equip del film. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Quins tipus de fantasmes són aquests?
Doncs n'hi ha de diverses formes. De fet, el director, el debutant Enrique Buleo, ha confessat que la pel·lícula s'havia de dir inicialment Ha sortit de fantasmes, i de fet és una pel·lícula episòdica on hi ha casos de tota mena. Els que es passejaven per aquí avui, però, eren els clàssics, els de Llençol Blanc. Això sí, amb un cartró d'autostopista amb missatge on es mostraven orgullosos de la seva procedència manxega. Un film, per tant, que recorda l'humor sarcàstic de José Luis Cuerda i aquella magnífica Amanece que no es poco, i que Buleo descriu així.
Yo hago cosas relativamente cómicas, pero luego cuando veo que la gente se ríe demasiado, digo, uff, no es tan cómica. O sea, me da un poco de rabia. O sea, quiero que sea cómica, pero no, como no mucho. Entonces, cuando de repente se ríen muchísimo, digo, uff, me he pasado. Yo escribo siempre intentando moverme entre dos polos, que son Tarkovsky y los Morancos. Entonces es como algun exercici d'equilibri brutal.
Un film molt celebrat pel públic de Sitges i que competeix en la secció oficial.
Sentit de l'humor, sens dubte, en tenen. Avui també hi ha hagut premi honorífic i la presentació d'una nova sèrie catalana.
Sí, Heather Langenkamp ha rebut una màquina del temps per la seva trajectòria, però sobretot per ser el rostre que va ensenyar-nos a tema Freddy Krueger. Ella era la Nancy Thompson de Malson a Elm Street, la víctima més coneguda i estimada, a qui també hem pogut veure recentment, per exemple, a la sèrie El Club de la Medianoche, a Netflix. I s'ha presentat El mal invisible, una sèrie que arribarà a 3CAT el primer semestre de l'any vinent i on David Verdaguer interpreta un mosso d'esquadra que investiga l'assassinat d'indigents a Barcelona durant la pandèmia, inspirat en un cas real. En declaracions a Catalunya Ràdio reaccionava així quan li preguntaven pel caràcter del seu personatge.
Està molt bé, ja, fer de català trist i ja està, s'ha acabat. Ara faig de català imbècil, perfecte. Gràcies a tots, gràcies Catalunya.
Al seu costat reia Àngela Cervantes, que és la seva parella de ficció.
Moltes gràcies, Marc. Saltem ara de Sitges cap al País Basc, destacada presència dels millors xefs catalans en la jornada inaugural de la Fira de Sant Sebastián Gastronòmica. Joan Roca ha acabat la seva ponència anunciant la pròxima obertura d'un restaurant del celler de Can Roca, atenció, a Escòcia. I el trio de cuiners del Disfrutar barceloní ha exposat a l'auditori del Cursal les seves tècniques culinàries més recents. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callao.
Joan Roca ha deixat caure la bomba just quan acabava la seva ponència dedicada a explicar com els tres germans Roca porten els fogons al rebost i al paisatge de Girona. A finals d'aquest mes obren un restaurant Speyside a les Highlands d'Escòcia, en col·laboració amb els seus socis de la destil·leria de whisky de Malta, Macallan.
Hem dit no moltes vegades a molts projectes per obrir doncs, restaurants fora de Girona, sempre havíem dit que no, i aquesta vegada hem dit que sí, precisament per aquesta relació que fa tants anys que tenim, perquè hem viatjat per Escòcia, la coneixem bé, sabem que hi ha productes extraordinaris, i ens hem animat a emprendre aquest nou repte.
Pel que fa a la ponència Tècniques i conceptes de Disfrutar 2024, el títol ja diu ben clarament que Oriol Castro, Mateu Casanyes i Eduard Xatruc no guarden en una caixa forta les receptes del triestrellat i millor restaurant del món d'aquest 2024, segons la llista 50 Best. Castro ens explica que els congressos fan el mateix que els seus altres dos restaurants, compartir.
És un públic gastronòmic, és un públic foodie, un públic que són cuiners i periodistes gastronòmics de tot el món, i nosaltres venim aquí a ensenyar aquestes tècniques, com pot ser la doble esferificació que fem passant l'esfèric amb un treball de gluco perquè tingui més textura i el puguem agafar amb les mans. Hem ensenyat els destil·lats, les aigües de cafè i de l'olor que fem, els colants líquids que no tenen ni farina ni ou.
Castro ha participat també en una taula rodona enfocada als joves que s'estrenen en el negoci de la restauració.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Aquest any, 101. L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Soria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0, perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que escolta.
Ara, amb aquesta cançó, depèn de l'edat de cadascú, doncs uns s'han traslladat a l'adolescència, els altres a l'infància, els altres a la joventut, no ho sé, però nosaltres on ens traslladem és al terreny de la Gemma Puig, la nostra DJ meteoròloga. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria? Bueno, avui es pot deduir fàcil, eh?
Sí,
jo crec,
sí, una miqueta, eh? Aquesta cançó de Sang Traï que es diu Somnis entre boires, doncs és una mica el que tindrem demà al matí. Ara, però, estem pendents de les pluges, eh? Que van entrant i cada cop ho fan amb una miqueta més de ganes. Per tant, tindrem una nit matinada amb ruixats que poden anar descarregant, sobretot cap al terç oest, van entrant per Ponent i avançaran durant la nit i matinada a qualsevol indret gairebé. Per tant, ben bé fins demà a primera hora, doncs encara haurem d'estar parlant de pluges que poden ser fortes. I demà, sí, després d'aquesta línia frontal que ens creurà, doncs tindrem un matí amb algunes boires, amb un ambient una miqueta més fresc, amb més estones de sol de cara al migdia, i a la tarda, com a molt, algun ruixat cap al nord-est, cap a la Garrotxa, el Ripollès, l'Alt Empordà. Però demà al matí, doncs, un cop ens hagin creuat les pluges, doncs sí, tindrem algunes boires.
Molt bé, doncs les aprofitarem per somiar coses xules.
Això mateix.